l'Info Migdia.
Doncs molt bon dia, és dimarts 28 d'agost del 2018. Avui obrim edició informativa aquí a Ràdio Calella Televisió, recollint la denúncia que un usuari de l'Hospital de Calella ha volgut fer pública pel temps que porta esperant que se li programi una gastroscòpia. Ja no que se li faci, sinó que se li programi. En dues setmanes es complirà l'any, i això que la petició que es va fer des d'atenció primària era perquè se li realitzés la prova amb caràcter preferent, així consta en l'informe. Miguel Martínez és l'afectat, ho ha vingut a explicar aquí a la ràdio i ara mateix escoltarem el seu relat i el seu testimoni. Abans, però, ens presentem com sempre. Mar Mir, bon dia.
Bon dia.
Ella també als controls tècnics i qui us parla, Dolors Lleuri. El que farem primer de tot, com sempre, és avançar continguts en titulars. El 18 de setembre exactament farà un any que, afectat per problemes digestius i operat d'úlcera, també espera que se li faci una gastroscòpia a l'Hospital de Calella. Farà 3 setmanes i a no tenir cap notícia va explicar-ho a la seva metgessa de capçalera, qui li va recomanar que anés a atenció al client. Allà tampoc va trobar cap resposta.
Davant d'això, Miguel Martínez ha vingut a la ràdio a denunciar el temps d'espera que acumula perquè l'avisin de quan li podran fer la prova.
Primeres paraules del president del Club Natació Calella després de la polèmica sobre el projecte de construcció d'una segona piscina, projecte inclòs finalment al pla d'equipaments esportius. Raül Claramunt, ahir al programa La Banqueta, va puntualitzar que si hi ha hagut algun tipus de polèmica per això, ha estat per les formes en què s'ha tramitat el projecte i el pla, no pels beneficis, que considera objectius, suposarà l'ampliació de les actuals instal·lacions i per al conjunt de la població.
Claramunt recordava ahir que la segona piscina és una necessitat clara i evident per Calella, degut a la situació de saturació que fa anys pateixen les instal·lacions de la Dorli Stroll.
Aquestes setmanes més coses han començat a fer revisions mèdiques a tots els nens i nenes, nois i noies, que practiquen algun esport federat. És un requisit indispensable per tenir fitxa i per competir, per tant, però no una obligació per totes les modalitats esportives, encara que aquest tipus d'exàmens mèdics poden resultar claus per detectar alguna afecció congènita i evitar, per exemple, i en el pitjor dels casos, l'anomenada mort súbita que poden patir i han patit alguns esportistes a qui a tots ens venen al cap.
Per tot plegat, avui ens posarem en contacte amb la doctora Neus Siurana, metgessa calellenca, especialista en medicina esportiva, a qui li preguntarem en què consisteixen aquestes revisions, com de detallades són i si cal que se les facin totes aquelles persones que practiquen algun esport de certa exigència física.
I portem un estiu força tranquil quan a incendis forestals, incendis agrícoles també aquí al Maresme, és una percepció confirmada per les dades que aporten els organismes oficials. De fet, aquesta primera quinzena d'agost que acabem de tancar ha estat una de les més plàcides de l'última dècada.
Des de l'ADF de l'Alt Maresme alerten, però, que no s'ha de baixar la guàrdia encara que estem arribant al tram final de la temporada d'incendis. No s'acabarà fins l'1 de setembre.
Les llistes d'espera a la sanitat pública per intervencions quirúrgiques, per visites a especialistes o per proves diagnòstiques són motiu recurrent de denúncia per part dels usuaris i avui en tenim un cas, un exemple, aquí sobre la taula.
És el de Miguel Martínez, un veí de Calella, que fa un any espera se li programi una fibrogastroscòpia. És una prova que permet explorar l'aparell digestiu per determinar si hi ha lesions. Normalment ens hi referim en termes d'endoscòpia i gastroscòpia. Ell arrossega problemes de fa anys, de fet en fa 30, que va ser intervingut per una úlcera. Fa un temps enrere se li van agreujar els símptomes i per això, des de l'atenció primària, es va fer la petició per realitzar-li la prova.
Doncs a mitjans de setembre farà un any que se li va fer la petició. Continua a hores d'ara sense tenir-ne notícies. En Miguel Martínez ha vingut a exposar el seu cas a la ràdio i a continuació us oferim un fragment de l'entrevista que hem enregistrat aquest matí. Li fa la petició perquè se li practiqui una gastroscòpia i amb caràcter preferent. I d'això fa un any.
Hace un año, sí. Ahora en septiembre hará un año.
Y hace 3 semanas se lo comenté a la Ana, a la Ana Parella, que es mi doctora. Digo, oye, que no me han avisado. Entonces miro el ordenador y dice, me hizo el papel este que te doy, y dice que subiera para arriba atención al cliente. Uh-huh. Entonces subí hace 3 semanas, me atendió la señora este, me dijo, bueno, es que había mucha espera. Digo, bueno, pero es que esto es preferente, y yo creo que si es preferente, entonces si no fuera preferente, si llevo un año, cuando me vayan a diagnosticar lo que tengo, ya estoy muerto. Uh-huh. O contra más pronto sepamos lo que tengo, pues más pronto se puede evitar todas estas molestias que tengo. Uh-huh. Y me dijo, bueno, pues no se preocupe, que el jueves me tomó los datos, cogió mi número de teléfono, dice, el jueves le llamo. Llevamos 3 semanas, a mí no me ha llamado nadie. Y ahora, bueno, pues basta que no me ha llamado nadie, digo, pues voy a comentarlo, uh-huh, para que tomen... que tomen algunes medidas.
¿Vostè no ha trucat a l'hospital preguntant?
No, no. Es que ellos son los que me tienen que... Ella me dijo a mí, me cogió el número de teléfono, uh-huh, y me dijo, váyase usted tranquilo, que el jueves, esto era, me parece que era martes, el jueves yo le llamo, con una cosa u otra. Uh-huh. Han pasado 3 semanas, claro, yo he preferido venir aquí ya, antes que volver a ir allí, porque entonces me tendría que enfadar.
De fet, el Miguel Martínez ve aquí a la ràdio realment amb un paper, amb un informe de petició que està, doncs, expedit el 26 de juliol d'aquest 2018, en què hi consta que la petició per fer, doncs, aquesta gastroscòpia es correspon al 18 del 9 del 2017 amb tipus de prioritat preferent. Vostè, senyor Martínez, quins són els símptomes que pateix, quin és el malestar que té i fins a quin punt, doncs, això el fa viure amb neguit?
Pues mira, las molestias que tengo son constantes, o sea, todas las comidas que hago, tanto sea almuerzo, comida, como cualquier cosa, me repite constantemente. Hay veces, uh-huh, que tengo que vomitar porque ya no puedo aguantar. Uh-huh. Intento por todos los medios, pues, no vomitar, pero claro, llega momentos que voy por la calle y me vienen los vómitos y tengo que estar vomitando. Cuando ya no puedo más, pues cualquier rinconcito, pues tengo que echarlo, porque no lo aguanto.
Uh-huh. I vostè, de fet, deia que va ser operat d'úlcera fa uns 30 anys.
Sí, hace mucho tiempo.
Rep tractament, eh?
Sí, uh-huh, hace mucho tiempo. Y yo he ido bien, bueno, he ido bien, he estado trabajando, no he ido ningún problema. Alguna molestia tenía, pero bueno, por ahora ya de 2 años o 3 para aquí, ya es constante. Lo que pasa que me he habituado a tener esos ardores, pero es que ahora ya la doctora, cuando me dijo, dice, no, hay que hacer una endoscopia para saber lo que tienes. Uh-huh. Ella no, cuando vio esto, dice, esto no es normal, yo te puse preferente. Ahora, ellos son los que tienen, porque ella fue la que lo hizo directamente, la petición, porque si llegamos a hacer, que me tiene que hacer... mandar al especialista en ese hospital, pues yo no sé cuánto hubiesen tardado, porque mientras te envía el especialista, que te tardan 2 o 3 meses de darte visita, pues bueno, pues serían 2 años, digo yo.
Doncs el Miguel Martínez, que està pendent des d'aquest pròxim 18 de setembre, es complirà un any de que se li faci aquesta fibrogastroscòpia, que és com tècnicament s'anomena aquesta prova diagnòstica, doncs, que se li va demanar des de l'atenció primària d'aquí de l'Hospital de Calella. Senyor Martínez, el seu és un testimoni de les deficiències que, de fet, des de Maria Blanca, a la qual vostè hi participa, estan de forma periòdica i freqüentment denunciant, no?
Sí, perfectamente. Lo que tampoco quería, no he querido decirlo en la Marea tampoco, porque bueno, son cosas que digo, tengo que solucionarlas yo. Uh-huh. Pero muchas veces estaba a punto de ponerlo en la Marea y decir, uh-huh, oye, me está pasando esto, ¿qué hacemos? Pero digo, bueno, esto son cosas mías. Uh-huh. Particularmente hay otras cosas que son más prioritarias para hacer, uh-huh, porque cada vez estamos peor. Porque tampoco, también hace poco que tenía una visita para para el, me miró para los ojos uh-huh. el otorrino. Uh-huh. Es que yo no lo sentía, no tenía visita para julio. Me presento en julio y me dicen que no, que la doctora no está, que se me ha cogido vacaciones. Y me dije, bueno, ¿y cómo es que no hay otra doctora?
¿No le van a avisar?
No nos avisan, no solo a mí, sino a otro compañero que también tiene la visita el mismo día que estuve, que aquí tienen los papeles, uh-huh. que lo rectificaron. Este fue el día que fuimos nosotros y desde enero también.
Doncs queda feta la seva denúncia, Miguel Martínez Membrives, gairebé un any d'espera perquè se li practiqui, perquè se li faci una gastroscòpia per als seus problemes digestius. Gràcies per explicar-ho a la ràdio.
A vosaltres. Moltes gràcies.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Una i gairebé 41 minuts seguim en directe des de Ràdio Calella a l'Info Migdia d'avui dimarts 28 d'agost, ara per abordar altres qüestions d'actualitat que passen pels equipaments esportius d'aquí de Calella. I això perquè el president del Club Natació Calella ha tret ferro a la polèmica suscitada en els últims mesos per la decisió del govern municipal d'incloure el projecte de construcció d'una segona piscina dins el pla d'equipaments esportius. Una inversió que l'entitat ha vingut reclamant, això sí, per la saturació que diuen pateixen les actuals instal·lacions. En una entrevista ahir al programa La Banqueta de Ràdio Calella Televisió, Raül Claramunt ha dit que la resistència dels partits de l'oposició a aprovar aquest pla i el seu projecte es deu a qüestions de forma en el moment de la tramitació.
Desvincular-lo dels beneficis objectius que suposarà per al conjunt de la població el fet de poder disposar en un futur d'una segona piscina. Escoltem Raül Claramunt al programa d'esport de Ràdio Calella Televisió.
Jo crec que tot ciutadà de Calella està encantat en que hi hagi projectes de millora objectives de les instal·lacions esportives de qualsevol esport. Jo no penso que ningú hi estigui en contra. El que pot passar en determinats moments doncs és que potser les formes en què s'ha fet o el moment en què es va entrar o es va deixar d'entrar o si s'havia parlat inicialment o no s'havia parlat, doncs potser hi ha hagut algun malentès.
El president del Club Natació Calella ha donat detalls de com han dissenyat l'ampliació de la piscina municipal d'Orlistrol.
Per descomptat que això és un vell somni que el 2012 el club tenim des de fa molts anys. Sempre hem dit doncs, que Calella ja necessita doncs, una ampliació de les seves instal·lacions pel que respecta a piscines, perquè la que tenim està saturada des de fa molt de temps. No? El projecte que nosaltres d'alguna manera defensem és una piscina descoberta, amb la qual cosa els costos de construcció són molt més reduïts que una piscina tancada, uh-huh. I clar, per descomptat, una piscina descoberta ha de ser climatitzada obligatoriament, perquè si no només es podria utilitzar els mesos d'estiu.
La piscina, segons el projecte del Club Natació Calella, s'ubicaria al pàrquing de l'antic escorxador i tindria un cost aproximat de 800.000 euros. Així consta en el Pla d'Equipaments Esportius, l'execució del qual, ha recordat Claramunt, dependrà de la decisió del govern municipal del moment.
Doncs són declaracions del president del Club Natació Calella ahir al programa d'esports d'aquesta casa, al programa La Banqueta, en el qual també va parlar de l'actualitat esportiva de l'entitat que passa per la travessia que es farà aquest diumenge, la 31a edició de la travessia del Club Natació Calella, aquest diumenge 2 de setembre, amb dues modalitats en funció de la distància, la de 1.000 metres, que prendrà la sortida a 9:45 del matí, i la de 2.000 metres a partir de les 10. I tot plegat perquè el ritme d'inscripcions a aquesta travessia està sent molt positiu.
Des del club es feliciten pel fet que s'estigui gairebé doblant el nombre de participants de l'any passat, quan ha crescut notablement l'oferta de travessies dins del calendari català.
Nosaltres ja fa un parell d'anys que estem mirant de potenciar la nostra i bueno, a través de doncs, fer-la el màxim d'atractiva possible. I aquest any doncs, puc dir que pràcticament estem doblant el nombre d'inscripcions. A dia d'avui estem a l'ordre de 280 persones inscrites, quan l'any passat vam superar les 150, no va arribar, pràcticament. Uh-huh. Amb la qual cosa és una molt bona notícia.
Un dels factors que hi ha ajudat ha estat implementar l'anomenat model australià a la travessia Mar Obert de Calella. Això consisteix en establir un recorregut a dues voltes i fer que els nedadors surtin i tornin a entrar a l'aigua entremig. Això permet fer un seguiment més continuat del desenvolupament de la prova des de la platja.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Els nois i noies que practiquen esport federat passen aquests dies revisions mèdiques abans de començar, doncs, els entrenaments i els partits. Amb això, es comprova que compleixen tots els condicionants físics per fer esport amb tranquil·litat, descartant, per tant, patologies al cor o al pulmó i tot tipus de lesions. Tenim en línia a la doctora Neus Siurana. Ella és calellenca, especialista en medicina esportiva i membre de l'equip del Centre Mediasport de Malgrat de Mar. Bon dia, Neus.
Bon dia.
Ella és una doctora calellenca, nascuda aquí, i aquí truquem sempre que tenim damunt la taula aquest tipus de qüestions. Primer de tot, Neus, per qui són obligatòries aquestes revisions mèdiques?
Bé, cada federació esportiva té la seva normativa en relació a les revisions mèdiques. Les federacions que obliguen a fer aquest tipus de revisions, bàsicament són futbol, bàsquet, handball, hockey, ciclisme, són les que més estan regulades. Altres federacions, com la de natació o triatló, avui en dia, de moment no hi ha una regulació específica, tot i que hi ha molts esportistes que pel seu compte es fan les revisions mèdiques.
Què és el que es fa en aquestes revisions? O sigui, què és el que s'examina en aquestes revisions? Que són tipus, no diríem? No sé fins a quin punt arriben a ser exhaustives.
Vale, mira, el mínim per fer una revisió mèdica acceptable és tenir primer de tot l'historial de l'esportista, tant a nivell personal com a nivell familiar. Ens interessa sobretot detectar problemes ja a nivell genètic, és a dir, que un familiar de primer grau, com pot ser un germà o un pare, tingui un problema de cor, i això significa que aquella persona pot haver heretat. L'altra història que busquem, sobretot, és problemes a nivell de locomotor, que puguin limitar o d'alguna manera dificultar una pràctica esportiva, evitar que hi hagin problemes de lesions. Per exemple, gent amb hiperlaxitud, doncs recomanar uns exercicis específics perquè durant la temporada no es facin mal. I després el que es fa és sobretot el tema del cor. Mirem l'electrocardiograma, fem una prova d'esforç, fem també l'auscultació pulmonar i descartem patologia cardiorrespiratòria que pugui limitar o impedir la pràctica esportiva.
Mm-hmm. Per tant, no hem d'interpretar que aquest tipus de revisions mèdiques són un pur tràmit, sinó que són una qüestió important, i ho dic per les famílies, no?, que aquests dies doncs, ens ho han comentat, que es fan aquestes revisions i s'alarmen una mica pel cost que això suposa.
A veure, la majoria de vegades, evidentment, doncs, per sort, totes les revisions surten bé i no hi ha cap problema amb l'esportista, però sí que és veritat que puntualment doncs, anem trobant coses que per sort es poden prevenir, ja sigui algun tipus d'arrítmia o problema cardíac de tipus isquèmic, i que es pot ficar un tractament i una cura en aquella persona. No és el més habitual, però sí que es van diagnosticant patologies que s'han de tractar i que, si no es tracten a la futur, poden portar complicacions importants, i per això serveixen aquest tipus de revisions esportives.
Potser es miren coses que un metge de família doncs, potser no hi pararia atenció o no s'hi fixa tant.
Un metge de família habitualment no va fent electrocardiogrames a tothom, per començar, ni va fent proves d'esforç a tothom. Un metge de família, normalment la gent quan hi va és no em trobo massa bé perquè tinc un constipat o tinc unes angines, i per aquest tipus de patologia, evidentment, el metge de família de forma habitual no demana ni electrocardiogrames ni proves d'esforç. Després, un metge de família tampoc et farà una prova d'esforç. T'ha de derivar per l'especialista. I tot això sí que ho fem nosaltres. Llavors, són patologies, la majoria, que són silencioses, és a dir, que no donen una clínica, habitualment, i que les trobem de forma casual, amb l'electrocardiograma i amb la prova d'esforç. Amb el que sí que tenen una importància.
Avui a l'Info Migdia el que volem és posar de relleu la importància de fer-se aquestes revisions mèdiques. Ara doncs és època en què molts clubs ho recomanen als seus jugadors, però nosaltres ho volem traslladar a tothom, fer-ho extensiu a tothom que practiqui esports. Per això avui parlem amb la doctora Neus Siurana. Amb ella recordo que ja vam parlar aquí a la ràdio doncs el fil una mica de l'aturada cardíaca que va patir un jugador del bàsquet aquí a la ciutat
de Calella, un tipus de situacions doncs, que cada vegada els mitjans de comunicació, no sé si ens en fem més ressò o hi ha més casos.
Jo crec que es fa més ressò. Recordo quan jo era petita, jo practicava molt d'esport i no es parlava de mort sobtada ni d'aquest tipus de patologia, també era més petita, tampoc llegia tantes notícies, però sí que tinc la sensació que des de fa, no sé si dir-te, 5 o 6 anys enrere fins ara, crec que s'ha augmentat molt la notícia i els comentaris de la mort sobtada i problemes cardíacs amb esportistes. Sobretot jo crec que a través del cas Puerta, no, que va ser un cas molt impactant, també el Jarque, són jugadors molt famosos, bueno, eren jugadors molt famosos futbolísticament, que van tindre una mort sobtada, i que jo crec que va haver molt de ressò mediàtic i que a partir d'aquí s'ha anat la gent documentant cada vegada més i han anat sortint més notícies. No sé si hi ha hagut un augment de casos, sí que hi ha hagut un augment de documentació de casos.
Tu ara ens posaves alguns exemples, tots de jugadors, de nois, que és que té una major incidència entre homes que entre dones.
Pot passar amb els dos sexes. Sí que hi ha patologies que tenen tendència a afectar més la línia masculina, que no pas la línia femenina, però la mort sobtada pot presentar tant un noi com una noia. El problema és que et dic, habitualment sempre que parlem d'esports ens parlem en masculí, per tradició, entre cometes.
Sí.
Però tant homes com a dones podem trobar problemes de mort sobtada.
Al fil de tots aquests casos, també és veritat que moltes ciutats doncs, han anat implantant aquestes xarxes no, d'aparells desfibriladors, que l'illa doncs, ja pot dir que és una ciutat cardioprotegida. Què et sembla això a tu?
A mi em sembla perfecte. Molta gent diu, és que jo no sé fer-ho servir, no passa res, potser tu no, però que hi ha al teu costat sí. I davant d'un paro cardíac, el més important és el temps, és avisar ràpidament els serveis mèdics i si tu tens un desfibril·lador al costat, col·locar-lo, no has de fer res més. És automàtic, ja ho fa tot sol. I això pot salvar vides. A mi em sembla meravellós. Personalment i a nivell mèdic em sembla que està molt bé.
Doncs el Centre Mediesport Malgrat és un d'aquests centres mèdics que aquests dies doncs, tenen molta afluència de joves esportistes, d'esportistes en general, que passen les revisions mèdiques a les que estan obligats. Per cert, Neus, les revisions són iguals per qualsevol jugador, per qualsevol edat?
No, habitualment en els nens més petits, a no ser que hi hagi una sintomatologia, no se'ls fa la prova d'esforç. Són molt petits i és molt complicat poder-los fer una prova d'esforç ben feta. I habitualment te dura molt poquet. Amb el que si no hi ha cap símptoma, amb un electrocardiograma basal on tu busquis cardiopaties congènites, habitualment és suficient. A partir que els nens i les nenes són ja una mica més grans i continuen practicant esport amb més exigència, llavors sí que ja s'introdueix la prova d'esforç. I després els més grans, podríem dir elit o amateurs, en aquests hi ha una prova d'esforç més complexa que es pot fer amb gasometria o amb lactats, on ja no només mides tot el tema de morts sobtades i problemes que pugui tenir per a la pràctica esportiva, sinó que també elimines el rendiment esportiu per poder planificar millor un entrenament. És a dir, que hi ha diferents tipus de revisions mèdiques.
I recomanar, i ja per acabar, que tothom se la faci. Tothom aquell que de manera periòdica es calci unes bambes, que prengui consciència, oi?, de fer-se aquestes revisions.
Sí, és molt recomanable. Una cosa és una persona que surt un dia a la setmana a caminar mitja hora. Bueno, un dia a la setmana mitja hora, com aquell qui diu qui més qui menys ho fem. Ara, una pràctica esportiva regular, amb una certa exigència física, sempre està bé fer-se la revisió mèdica esportiva.
Doncs Neus Siurana, especialista en medicina de l'esport, la trobareu al Centre Mèdic Mediesport Malgrat. Moltíssimes gràcies per atendre una altra vegada la trucada de Ràdio Calella. Gràcies, Neus. Fins una altra.
A vosaltres.
Ràdio Calella.
És estiu, fa calor. Ara és una bona idea refrescar-se tot assaborint un bon gelat. Un bon gelat Ferretti. Gelats Ferretti. Tu ja saps lo bons que són. Ferretti, la teva geladeria de Calella. Estiguis on estiguis, si et ve de gust un bon gelat, és una bona idea acostar-se a Ferretti, al carrer Església 108 de Calella. I encara que faci mal temps, un Ferretti sempre ve de gust. Ferretti Calella, la teva geladeria de tot l'any, al carrer Església 108 de Calella.
Que sí, que t'encanta la ciutat a l'estiu, però en el fons el que més t'agrada de la ciutat és agafar el cotxe i escapar-te a la platja. Amb Peugeot Summer Drive tens fins a 7.000 euros en renovar el teu cotxe i condicions especials en vehicles seminous i en postvenda. Així dius com t'encanta la ciutat a l'estiu i tot plegat des de la platja. Inscriu-t'hi ja a Peugeot.es.
Peugeot Pineda Autoteller Soler. Ens trobaràs al carrer Garbí 134 al peu de la Nacional 2 a Pineda de Mar. I també al telèfon 93 767 1784 i a la web autotallersoler.com. El seu servei Peugeot a l'Alt Maresme.
Cantinflas i Grouchos. El sabor i la qualitat de la cuina mexicana i mediterrània per descobrir, també en el paladar, estones de felicitat. Tacos, burritos, guacamole, nachos, paelles, fideuàs, suquets, torrades... Cantinflas i Grouchos, cuina mexicana i mediterrània, dos estils en un espai únic. Carrer Riera 19, Calella. Groucho deia, ser feliç només depèn de tu. No triguis a trobar el camí que t'hi porta. Des de Cantinflas i Grouchos, per la nostra part, farem tot el possible perquè l'estona que passis amb nosaltres puguis sentir felicitat en l'ambient i en el paladar. T'esperem!
Camarero, camarero! Trae uno de cada clase.
Coneix la nostra història i les especialitats que t'oferim visitant el web cantinflasgrouchoscalella.com. Restaurant Cafeteria Sant Joan. Cuina casolana. Obert de dilluns a dissabte des de les 8 del matí, amb esmorzars i menú diari. Per dinar, de dilluns a dissabte, i per sopar, dijous, divendres i dissabte. 10 anys treballant amb vocació d'oferir qualitat i professionalitat, mantenint tot l'any un espai ampli i còmode, també per grups d'amics i famílies. Restaurant Cafeteria Sant Joan, carrer Sant Joan 91, Calella. Informació i reserves al 93 766 1342.
Ràdio Calella.
1:56, menys incendis forestals i agrícoles al Maresme durant aquesta primera quinzena d'agost. Cap a Calella, només dos de poca importància a Mataró, segons el registre de la Diputació de Barcelona. Això ajuda a millorar les estadístiques que es tenen de l'última dècada.
A l'espera de tancar el mes d'agost i amb ell l'estadística de la temporada d'incendis, tant a la província de Barcelona com a la comarca del Maresme, s'està registrant el tercer millor resultat de l'última dècada, més venint de l'estiu del 2017, quan hi va haver el pic més alt, tant en el nombre d'incendis com de superfície afectada. Didac Rey, cap operatiu de l'ADF al Maresme, ha admès que estan molt contents de com s'està desenvolupant la temporada.
Sí, estan molt millor, no han tingut focs, però han tingut el de Badalona, aquí al Maresme han tingut alguns també, però vull dir, millor que l'any passat, eh? Vull dir, no han sigut grans. Nosaltres estem molt contents de la campanya que estem acabant ara ja també, ja.
Des de l'ADF, l'Alt Maresme es demana que es continuï extremant la precaució al bosc encara que arribem al final de l'estiu.
Que es continuï sent prudents quan es visita el bosc, almenys fins que acabi aquesta temporada d'incendis, serà això l'1 de setembre. Arribem al tram final de l'informatiu i ho farem coneguent la previsió meteorològica.
Net i Polit us ofereix el temps.
Doncs per saber quin temps ens espera de cara a les pròximes hores, contactem amb Quim Serra, el nostre home del temps. Quim, bon dia.
Hola, bon dia. Avui la jornada esperem que estigui marcada aquest matí per l'ambient assolellat, per les temperatures que aniran pujant cap amunt ràpidament al llarg d'aquest matí. Després entrarà vent de Garbí i això frenarà l'augment de la temperatura a prop de la costa, però cap a l'interior de la comarca avui podem tenir màximes de 32, 33, puntualment 34 graus. Pel que fa a la situació marítima, evidentment s'anirà alterant i les temperatures esperem que continuïn pujant. Màximes realment càlides avui novament a tot el Maresme i també serà molt càlida i xafogosa la pròxima nit. Per cert que aquesta tarda hi haurà núvols prims que aniran en augment i de cara al vespre hi haurà tempestes que descarregaran cap a l'interior i alguna d'aquestes gotellades podria arribar ja de forma molt tímida a primeres hores de la nit cap aquí al Maresme, 4 gotes i poca cosa més.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
Mig minut i seran les dues. Donarem llavors pas als serveis informatius de la xarxa, les notícies en xarxa. Nosaltres avui a l'Info migdia d'aquest dimarts 28 d'agost que hem recollit el testimoni de Miguel Martínez, un usuari de l'Hospital de Calella que el pròxim 18 de setembre haurà complert un any d'ençà que espera que se li programi una prova diagnòstica, en concret una gastroscòpia pels seus problemes de l'aparell digestiu. Tota la informació la trobaran a la nostra pàgina web. Nosaltres hi tornem demà. Adéu-siau.